entrevista.
Avui hem tornat a convidar la Marta Nogués, que ja sabeu que és tecnòloga dels aliments de Natures Plus i que ens vol parlar d'un tema que sorprendrà moltes persones, però com que consumim tants medicaments amb tanta freqüència i de vegades no sempre seguint les indicacions que ens donen, i de vegades, malgrat això, també ens acaben afectant els seus efectes secundaris, volem parlar de les deficiències nutricionals que poden ser afavorides per al consum de determinats medicaments. Ara que tampoc ningú es preocupi, perquè estem aquí per explicar-ho bé i per explicar-ho, sobretot, com es poden solucionar o com es poden reduir els efectes d'aquestes deficiències nutricionals. Marta Nogués, bon dia, com estàs?
Molt bon dia, gràcies.
Bon dia. Molt bé. És així, eh? Hi ha determinats medicaments. Tots sabem que els medicaments tenen efectes secundaris. De fet, quan obres el prospecte hi ha una llarga llista d'efectes secundaris i alguns d'aquests efectes secundaris poden ser deficiències nutricionals. No ho sé, se m'acut, eh? Doncs que si prens aquest medicament d'aquesta manera absorbiràs menys calci, per dir alguna cosa, no?
Sí, correcte.
D'acord.
Sí, sí.
De quins medicaments estaríem parlant?
Mira, per exemple, així com a introducció, m'agradaria dir doncs, que hi ha dades de consum del que són fàrmacs a nivell de l'estat espanyol i també de Catalunya. Aquestes dades es registren a l'Observatori del Medicament, que rep informació de l'Agència Espanyola del Medicament i també de la Direcció General de Farmàcia i Productes Sanitaris. Aleshores, aquest observatori ens indica que cap dels 10 medicaments més venuts té potencial curatiu.
És a dir, això vol dir que serveixen per tractar símptomes.
La majoria són per fer un tractament simptomàtic i altres són per prendre de forma crònica, per fer un abordatge de malalties doncs, que són no degeneratives o que són malalties que doncs, no es poden tractar, no tenen un tractament amb medicaments. Per mi això ja és una dada molt important. Aleshores, hi ha medicaments doncs, que tenen, diguéssim, que hi ha com un rànquing, no? Tenim, per exemple, si volem saber els medicaments de marca més venuts, aquí tenim el Nolotil, tenim l'Aviro, que és un derivat de l'àcid acetil salicílic, que s'utilitza com a antiagregant plaquetari, tenim l'Enantium, el paracetamol, analgèsic, el Sindrom, ens segueixen en la posició a l'Eutirox, el Ventolin, l'Ibuprofè, el Tranquimacin i l'Orfidal. Aleshores, són doncs, medicaments que són els que tenen major venda en quant a marca.
Molt bé.
I després tenim dades de medicaments doncs, que són genèrics. Són diferents, però més o menys estan també identificats aquells que són per fer un tractament simptomàtic i tractament de malalties cròniques. I aquí tenim els protectors d'estómac, i dins dels protectors d'estómac hi ha l'omeprazol, que tothom coneix, El coneix perquè el pren sovint i moltes vegades al dia, no? Va. Aleshores, dins dels protectors d'estómac, que a vegades estan mal anomenats com antiàcids, són protectors, protegeixen el que seria l'atac d'àcid de les parets de l'estómac, el seu ús hauria de ser bastant restringit i, de fet, utilitzar-se justament quan és necessari. Per exemple, doncs, quan hi ha un risc de que hi hagi una úlcera gàstrica, per exemple, per un consum d'antiinflamatoris tipus ibuprofè, per protegir l'estómac doncs, de... doncs això de l'agressió de substàncies que el poden irritar, però hi ha un sobreús i d'això doncs, s'han fet bastants estudis i bastants informes.
Perquè tenim la percepció que són innocus.
Tenen la percepció de que protegeixen l'estómac i que no tenen cap tipus d'efecte més enllà d'aquest, no?
I quin seria l'efecte que tindrien a nivell del que estàvem parlant, de deficiències nutricionals? Si
clar.
Prenc molt omeprazol, si el prenc de manera molt regular en el temps, què em pot passar?
Si fem un sobreús o un mal ús, el que ens passarà, evidentment, és que l'estómac no té àcid, per tant, pot estar agredit per substàncies que són tòxiques i que la poden alterar. Per exemple, se sap doncs, que pot augmentar el risc de carcinogènesis. Això en el pitjor dels casos, però per no anar molt lluny, dèficit nutricional. I aquí hi haurien dèficits de ferro, de vitamina B12, de magnesi, de calci... O sigui que la llista de nutrients pot ser bastant llarga.
Clar, en general, perdona, David, el tema és, com que no estic digerint bé els aliments perquè em falta àcid, aleshores puc tenir deficiència nutricional de pràcticament qualsevol nutrient.
Aquells nutrients que l'acidesa és important perquè siguin ben absorbits per diverses vies. Però és realment doncs, una conseqüència per mi molt important, especialment la B12, que és la que s'ha vist que pot ser més conflictiva, no? Perquè a més és una vitamina que no trobem fàcilment a tot arreu.
Vull dir, quan la deficiència, hi ha deficiència B12, la deficiència pot ser molt greu.
Clar, hi ha efectes a llarg plaç.
David, què volies dir?
No, res, si es pot considerar abús un cop al dia?
No, el tema seria utilitzar-lo durant molts anys, i quan dic molts anys parlo de 5, 6 anys, i diverses vegades doncs, al dia.
Molt bé.
Això és el que es prenen, la meva dona recordo que es prenia un protector d'estómac quan estava embarassada. Ara no sé si és aquest o meprazol, com es diu això, o meprazol.
Segurament seria Almax, que l'Almax a vegades es, hi ha alguns metges, alguns facultatius que el donen en embarassades. Doncs podria ser aquest. L'Almax és un altre inhibidor d'àcid de l'estómac, actua de forma diferent.
O sigui, els àcids són bons.
Els àcids són necessaris.
Són bons, després això és un protector que també és bo. Quin garbuix.
No, no, el protector no és bo, el protector només és bo si el teu excés d'àcids et genera problemes.
El seient de...
Però si el tendim, el problema és, el tendim a fer servir de manera sistemàtica per evitar problemes que podem solucionar d'altres maneres, crec jo, no? Seria una mica el tema.
Sí, o que hi ha altres fàrmacs que poden utilitzar-se i poden ser-ne substituts i no cal prendre justament el que us he comentat, els omeprazols, els pantoprazols, en excés.
Potser un got de llet, que és una base. La llet és una base.
És antic, però antic, eh?
No tenia acidesa, em bevia llet i ja
està. Llet,
i ho neutralitzava.
Sí que és veritat que la llet neutralitza els àcids i aquest és un dels problemes de la llet, precisament, moltes vegades. Però, escolta'm una cosa, que estem perdent molt temps amb l'omeprazol i tenim molts medicaments per explicar, també. Què passa? Aleshores, què recomanem a la gent?
Jo recomanaria, primer, anar en compte en realment utilitzar el fàrmac quan sigui necessari. I això també ho diria molt humilment el professional sanitari. I després, doncs, prendre complements de B12. Si la persona ja anem tard, perquè portem molts anys prenent omeprazol, mai no és tard per començar a prendre un complement ben dosificat de vitamina i reposar possiblement una deficiència que ja tenim.
Molt bé. I tenir un ull posat a les analítiques pel que fa als altres nutrients que poden ser deficitaris, com diem el ferro, el magnesi, el calci, etc. Molt bé, què més?
Els diurètics, que també s'utilitzen molt, per tractar el que seria hipertensió. Aquí tenim l'enalapril, les tiacides. Aleshores són... I, a veure, quan jo augmento la diuresi també estic perdent electrolits. I aquí hi tenim, per exemple, per mi molt important, el grup de les tiacides, que és la hidroclorotiacida, que està generalment s'associa en l'april per controlar la tensió arterial. I aquí tenim doncs, una davallada important del magnesi, del potassi i del zinc. I per mi, sobretot, en quan... Això ho diuen els estudis, no ho dic jo. El zinc és el que baixa de forma més considerable.
Molt bé.
En l'home, en compte el zinc, perquè està implicat en processos hormonals, és important pel manteniment de la pròstata, i una ingesta crònica de tiacides doncs podria deflexionar de forma molt important els nivells de zinc.
Vale. De tota manera, amb el zinc s'ha de vigilar quan un se'l complementa, perquè si et passes dels nivells d'ingesta de la dosi adequada, aleshores pots tenir problemes. Per tant, la recomanació quina seria?
Mira, entre 15 i 30 mil·ligrams de zinc al dia seria una dosi suficient.
Hauríem de prendre algun altre mineral o algun altre coure, per exemple?
Per exemple, quan es pren zinc és molt important vitamina B6, perquè és un cofactor per absorbir bé el zinc, i després una bona ingesta de proteïna.
Molt bé. Molt bé, això perquè fa els diurètics.
Exacte.
Què més?
Anticonceptius, també, un fàrmac d'ús molt extens i que a vegades passem per al que és un fàrmac. També té els seus efectes secundaris. I a més, curiosament, provoca també baixades importants d'un ampli nombre de nutrients. Aquí tenim les vitamines de grup B, per exemple, el calci. I per mi, del grup B, la més important és el folat. Que justament les dones doncs, que prenen anticonceptius en edat fèrtil, què ens diu el metge quan anem al ginecòleg que volem doncs, contraure, quedar-nos embarassades, no? Clar, ens diuen pren folat quan la dona ve d'un ús durant molts anys d'anticonceptius.
Folat vol dir àcid fòlic o vitamina B9 també.
Àcid fòlic, exacte. Àcid fòlic. Llavors, clar, aquí doncs, potser tenim una deficiència que hem cronificat i potser per això a vegades ens costa tant també aquest embaràs. Vull dir que a vegades...
D'acord. Per tant, la recomanació seria... anava a dir persones, però aquí què puc dir? Dones que prenen anticonceptius, que vigilin els nivells de folats, el seu organisme, i en tot cas que en prenguin a través de suplementació.
Sí.
Molt bé. Què més ens queda?
Mira, ens queden els hipoglucemians. Aquí tenim les biguanides. Dins d'aquí hi ha la metformina, que és dins del... O sigui, és un dels genèrics més utilitzats que dèiem abans, aquest rànquing de fàrmacs, és la metformina.
Què fa això?
La metformina és un hipoglucemiant per controlar la diabetis tipus 2. Uh-huh. Aleshores, és un fàrmac que també actua sobre la resistència a l'insulina, la tolerància a la glucosa, activa més els receptors de glucosa, per tant, doncs, permet tractar, entre cometes, mantenir bé, diguéssim, aquests patrons glucèmics en el diabètic, però al mateix temps provoca davallada de folat, de B6 i de B12, i molt especialment de B12 també.
Molt bé.
Llavors aquí també tindríem una opció molt important en complementar amb aquesta vitamina.
Amb la B12.
Amb la B12.
Molt bé. Mm? Què més? Estatines?
Estatines. Estatines, aquí tenim, per exemple...
Els estatines, sabeu que és un medicament superpopular per controlar el colesterol.
El colesterol. Inhibeix la síntesi a nivell hepàtic. Aleshores, important, les estatines. Al mateix temps que estem inhibint aquesta síntesi de colesterol al fetge, la substància, l'enzim que catalitza aquesta inhibició, també està inhibint altres substàncies. I aquí tenim un grup que són les selenoproteïnes, que són unes proteïnes riques en seleni. I aquí hi ha proteïnes que tenen una important funció protectora antioxidant cardiovascular. Mm? Per exemple, parlàvem fa unes setmanes de la vitamina K. Mm-hmm. La vitamina K2 la podem convertir en certa forma a partir de K1, i la substància que regula aquesta conversió és una selenoproteïna.
D'acord.
Aleshores, les estatines, podríem dir que a molt llarg plaç, baixen el colesterol, però també actuen baixant altres factors protectors a nivell cardiovascular, com pot ser la CoQ10 i com poden ser aquestes proteïnes que fan una funció protectora molt important.
I la recomanació seria prendre coenzim Q10?
Evidentment, i tant.
I prendre K2.
I vitamina K2, i si podem... Un complex d'antioxidants.
Molt bé. Molt bé. I tot això dius, i per què no podem prendre només a través d'aliments? Perquè com una vegada arriba el dèficit hem de remuntar ràpid i de vegades a través dels aliments no sempre és suficient o no és possible. Seria això?
Idealment amb la dieta hauríem d'ajudar-nos, però quan la deficiència està instaurada o quan portem molts anys amb una medicació, hem d'anar més ràpid i per tant els complements penso jo que serà la millor opció.
Molt bé, doncs Marta, ho deixem aquí, que no tenim més temps, em sap greu.
Cap problema.
Perquè encara queden alguns medicaments a la farmàcia, a la pendents, però vaja, hem fet un sobrevolat una mica algunes, perquè veieu, els medicaments són molt útils, però tenen tots efectes secundaris i hem de prendre'ls de manera adequada, mai automedicar-nos, sempre posar-nos a mans dels metges, i que els metges, la Marta ho deia de manera modesta, però que tampoc es mediquin sempre perquè sí, sinó que tinguin en compte totes aquestes consideracions que nutricionals i fisiològiques que tenen aquests medicaments. Moltíssimes gràcies.
A vosaltres, un plaer.
Vinga, merci.